de temperatura, però bé, enguany també li ha fet fer aquesta rapidesa en la maduració.
12 i 4 minuts, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més i un any més al programa especial de Santa Maria del dia Eivissa i Formentera. És dimecres 5 d'agost i avui un any més en plenes festes de la Terra som a Salamera, a Vara de Rei, a Vila, i des d'aquest punt neuràlgic celebrarem aquest dia festiu parlant amb alguns dels protagonistes de la jornada. Ara mateix, en uns minutets, sentirem el metge pediatre Eladio Merino, a qui aquesta tarda se li atorgarà la medalla d'or per part de l'Ajuntament d'Eivissa. Anirem a Formentera amb la Jamila Canale, de Radio Illa, perquè a la Pitiusa del Sud, el dia de Santa Maria, també és molt important. Més tard sentirem l'autor del llibre La conquesta d'Eivissa de 1235, el militar i escriptor José María Prats Marí. I avui que estem a Salamera, per molts al cor de la ciutat, coneixerem una mica més dels barris mariners de la Marina i Sa Penya, de la mà de la catedràtica i medalla d'or de l'illa d'Eivissa, Rosa Vallès. I avui, que és el dia en què heu de felicitar a na Nieves García Gálvez, també a totes les Maries, les Neus, però sobretot a na Nieves García Gálvez. Molt bon dia, companya, molts anys i bons.
Bon dia, Laura, moltes gràcies.
També tenim, i que no fan festa, però els tenim preparadíssims, en Carlos Bosch, aquí al set a Salamera, el comandament tècnic aquí amb nosaltres, i en Pablo Morganti, que el tenim en el comandament tècnic des dels nostres estudis a Sant Rafel. I quan són les 12:06, no volem perdre ni un segon i volem ara mateix sentir el primer protagonista del programa.
Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace.
El passat dilluns, dia 20 de juliol, el plenari extraordinari de l'Ajuntament d'Eivissa recollia un únic punt a l'ordre del dia: aprovar la concessió de la medalla d'or de la ciutat al metge pediatre Eladio Merino Tapia, una votació que es va aprovar per unanimitat i que conclourà aquesta tarda amb l'entrega del màxim reconeixement que atorga el consistori de la capital d'Eivissa en un acte solemne al claustre de l'antic Ajuntament a Dalvila. Així que avui volem començar el programa parlant amb el doctor Eladio Merino Tapia com a protagonista. Doctor, molt bon dia, molts anys i bons i enhorabona.
Bon dia, moltes gràcies.
Com va rebre la notícia d'aquest reconeixement per part de l'Ajuntament de Vila?
Molt bé, con sorpresa, por supuesto, pero muy bien. ¿A quién le puede desagradar un regalo de esta naturaleza, ¿no? Pero sí, como digo, sorprendido, porque es algo que no me esperaba.
No s'ho esperava, eh? Per què escoltàvem aquesta cançó? Ens deia ara fora de micro que és un gran melòman, eh? Li encanta la música.
Sí, me encanta, y Elvis, es Elvis, o sea, que tiene unas canciones increíbles, ¿no? Tengo una hija que también es una forofa impresionante de Elvis Presley.
Mira, això sí que ho ha heretat. I també ha heretat la vocació per la medicina, la seva filla?
No, ninguno. Han visto lo que yo he hecho en mi vida y lo que he trabajado y no han querido seguir en mi camino.
I no han volgut continuar amb aquesta carrera, no. Llegia la seva biografia i mentre es preparava l'entrevista, que va néixer a Nueva Cartella, a Còrdoba, i que després de llicenciar-se en medicina i especialitzar-se en pediatria i puericultura per la Universitat de Sevilla, va arribar a Eivissa l'any 1969. Ens podria descriure, si us recorda, quina va ser la seva primera impressió, el primer que li va passar pel cap quan va posar un peu aquí a l'illa d'Eivissa?
Bueno, pues, bajaba del barco a las 8 de la mañana y era un día de abril, pero de los feos. Estaba muy nublado, llovinaba y la primera impresión fue mirar hacia el puerto, mirar hacia Dalvila. Claro, en aquella época, entre el día que era feo, llovina, gris, y no se cuidaban las casas como ahora, las fachadas, pues el primer impacto, digo, esto sí, quizás esto es lo que yo esperaba. Me causó un poquito de impresión negativa en ese sentido, ¿no? Bueno, negativa, no es lo que yo esperaba. Pero claro, luego vino el conocer la isla, el conocer la ciudad, el conocer el casco histórico, el conocer las calas y sobre todo el conocer a la gente tan acogedora. Y cambió todo. El hecho es que vine para 4 meses y llevo 57 años en Ibiza.
Déu-n'hi-do. Això li ha passat a molta gent, que sí. Ve amb una expectativa de quedar-se 4 mesos, 15 dies, i al final acaba fent vida aquí. Uh-huh. Això abans passava molt, avui dia no sé si seria possible.
No, porque hay muchas dificultades por el tema de la vivienda, entre otras cosas.
Exacto. ¿Y cómo describiría aquella Ibiza dels anys 70? Es decir, más allá de esta primera impresión, que podríamos decir que no va ser gaire bona, amb els anys, quan va anar coneguent més a Ibiza, ¿cómo era aquella Ibiza dels anys 70, para los que no l'hem pogut viure?
Bueno, pues para mí era idílica. Piensa que era el comienzo del desarrollo turístico, todavía no había habido la masificación que existe actualmente, ¿no?, en algunos puntos, y era mucho más salvaje, ¿no? La ciudad era mucho más pequeña, el ambiente era más familiar, ibas por la calle y ibas saludando gente continuamente. Hoy día, de vez en cuando te encuentras con algún conocido por la calle, ¿no? Y el paisaje impresionante, cuando recorrí la isla, que me la he recorrido caminando en bicicleta, en coche, por todos sitios, tiene unos rincones impresionantes, ¿no? Y la costa es una maravilla. O sea que ya ves que me costó muchísimo, ¿no?
Ya ves, sí, sí.
Además me encontré con una ibicenca, o sea que, bueno, pues, influyó para que me quedara también, ¿no?
Evidentment. Va arribar a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera i era tot just el segon pediatre que estava exercint aquí a l'illa. Com van ser també aquells primers anys d'assistència als pacients més petitets d'aquí, de les Pitiuses?
Muy duros, años muy duros, porque piensa que éramos solamente dos para toda Eivissa i Formentera y que no había servicio de urgencia. Estábamos de guardia, digamos, las 24 horas del día, todos los días del año, festivos, domingos, todos, ¿no? Claro, eso yo creo que lo pude soportar porque tenía 25 años entonces. Ahora quizás hubiera sido más difícil, ¿no? Mi antecesor, que llevaba 4 años antes de que yo viniera, el doctor Manuel Ruiz Gálvez, llevaba ya 4 años solo y estaba prácticamente destrozado, ¿no?, anímicamente, porque era algo insoportable, ¿no?
Claro.
Pero bueno, pudimos llevar adelante lo mejor que pudimos en la situación que teníamos, ¿no?
¿Y amb quins recursos contàveu per l'atenció als pacients en aquell moment?
Piensa que en aquel momento no había hospital, no había centro de salud. Pasábamos las consultas a nuestra propia vivienda. No teníamos ningún material de exploración, quitando pues lo que llevábamos nosotros, pues el fonendoscopio, un martillo de reflejo, si acaso, un depresor de lengua, un aparatito para mirar el oído, nuestras manos, nuestra vista y la experiencia que íbamos adquiriendo y poco más.
Claro. Imagino que això també ha canviat molt, ¿no?, des d'aquell any 1969 fins ara.
Como del día, de la noche al día, porque hoy día los recursos son mucho mayores. Piensa que yo cuando vine a Ibiza hacía el número 16 de médicos de Ibiza y Formentera, entre Ibiza y Formentera.
16, ¿eh?
Sí. Y actualmente, pedí el dato recientemente al Colegio Médico, si mal no recuerdo, somos 864 los médicos que estamos colegiados en Ibiza. Un cambio radical, ¿no?, en cuanto a número. Tenemos hospitales, tenemos hospital público, tenemos hospital privado, tenemos los centros de salud público, tenemos clínicas y consultorios privados, me refiero que por toda la isla, o sea, que l'assistència ha canviat totalment, no?
Clar, i sobretot a Formentera, que en aquell moment tampoc hi havia hospital.
Sí, sí. En aquella època jo havia dies que visitava 4 i 5 niños de Formentera. Me traían en la joven Dolores, con días de mar bastante desagradables, me traían bebés de 12, 15 días a lo mejor. O sea, estaban totalmente perdidos allí. Y venían desesperados, por cualquier cosita te consultaban, ¿no? Y así en el trayecto. Y la verdad es que Formentera, lo suyo era mucho más dramático, ¿eh? Porque además solamente había médicos de medicina general, no había pediatras, ¿eh?
Claro. S'ha evolucionat molt l'atenció mèdica, la tecnologia, la investigació, tot ha avançat molt, continua avançant i això és una gran notícia, però troba a faltar alguna cosa d'aquells primers anys?
Hombre, más que nada la tranquilidad que había. Recorrías la isla sin encontrarte colas por ningún sitio, ibas a un restaurante y podías comer tranquilamente. Venías a Vara de Rey, por ejemplo, yo venía con mis 600 por Vara de Rey, y creo que la marcha atrás nunca la he usado porque no tenía que aparcar. Entraba y tenía 30 metros de acera libre para dejar el coche.
Eso hoy día es imposible.
Hoy día hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? No todas para bien, ¿no? Porque ha creado el crecimiento rápido que hemos tenido, ha creado algunos problemas, ¿no? Mm. Pero bueno, esperemos que se vayan poco a poco solucionando.
Sí. 57 años, me ha dicho, ¿no? Vinculado aquí a Eivissa.
Sí. Exactamente.
Ya es más eivissenc que cordobés, usted.
Sí, eso por supuesto. En Córdoba estuve, si mal no recuerdo, 14, 15 años. En Sevilla 6, 7. Y en Eivissa 57. O sea que soy eivissenco de corazón ya.
Home, i tant. En aquests anys, en tots aquests anys, en algun moment s'ha plantejat anar-se'n d'Eivissa?
No, nunca.
Mai se li ha passat pel cap, ¿eh?
No. Estuve una vez tentado de salir, pero fue en esos momentos en que te ves agobiado, ya que no puedes con tu alma ni con tu cuerpo por el trabajo, te han sacado tres veces por la noche, has visto 50, 100 niños en un día, y llega un momento que digo, esto tendría que cambiarlo. Y se me pasó por la cabeza, que eso no creo que se lo haya comentado ni siquiera a mi mujer. Se me pasó por la cabeza decir, mira, en Eivissa no hay odontólogo infantil. Me voy a Madrid, o voy yendo y viniendo, y voy haciendo el curso de odontología pediátrica y me dediqué a la odontología, que es mucho más relajado, mucho más tranquilo que en una pediatría. Pero eso fue una tentación momentánea que tuve, no pequé.
No va acabar de caure, la tentación. Què opina de la situació que tenen ara els seus companys metges i metgesses? Molts, com comentàvem a l'inici, han de marxar, sobretot pel preu de l'habitatge, i potser aquesta illa que a vostè el va enamorar amb el temps, no va ser un amor a primera vista, ja ho hem dit, no. però això que finalment va acabar estimant i que venia per 4 mesos i es va acabar quedant, suposo que ara és molt més difícil, no?, pels companys.
Bueno, es más difícil desde el punto de vista, sobre todo, habitacional, que es el problema que se encuentran la mayoría de los compañeros que vienen nuevos, ¿no? No así desde el punto de vista del trabajo que se realiza, porque en nuestra época nuestra labor fue mucho más dura que no la actual. Aún así existen problemas y hay reivindicaciones de los compañeros actualmente, que me parecen muy justas y que yo apoyo plenamente, pero claro, no se puede comparar el trabajo que tenemos nosotros, 24 horas de servicio, un día detrás de otro, a lo que se hace hoy día, ¿no? Pero sí, que se encuentran ellos con más problemas, sobre todo por la vivienda. Yo pienso que habría que moverse un poco más en el tema, porque no estoy muy informado, pero creo que si hicieran 8 apartamentos o algo así en Carmise, yo creo que habría que sumar, habría que aumentar la cantidad allí o donde fuera. Y eso pasa en otros sectores, no solamente en el sanitario.
Exacto, pero claro. La salud es un servicio esencial y fundamental.
Claro, es que es una de las causas por las que no se completan todos los servicios y hay gente que llega, se marcha al cabo de poco tiempo, deja un hueco ahí, dos huecos y los servicios van cojos y es uno de los problemas que tiene nuestra sanidad local. Y creo que habría que tomárselo más en serio. O sea, se lo toman en serio, supongo, los administradores, pero más en serio todavía.
Encara més, perquè sense salut no, la resta de, claro, de coses claro. Cauen.
O hacer un tipo de complemento económico durante un tiempo hasta que ya se estabilicen, en fin, algo, algún tipo de estímulo para que las plantilles no se vayan desintegrando como ocurre en la actualidad.
Exacte. Vostè sempre havia tingut la vocació de ser metge i concretament de dedicar-se a la pediatria i a la poricultura.
Pues sí.
¿Recorda des de quan?
Bueno, sobre todo a partir ya de más o menos el bachillerato superior, que es lo que teníamos en aquella época, hablo de los 14, 15 años, ya empezaba a ver claro que quería ser médico. Además, ya lo comentaron en alguna otra entrevista, tenía un tío médico. Estaba casado con una tía mía, además los dos eran mis padrinos, y este siempre me animaba a hacer medicina y sobre todo a los niños, porque él era de médico de medicina general, no existía la especialidad de pediatría, y entonces me puso en contacto incluso con un compañero suyo de Sevilla que se dedicaba exclusivamente a niños, para que yo fuera a la consulta, y, ¿no? Y aquello me fue animando, lógicamente, ¿no? Y no lo pensé. Además fui descartando a lo largo de las prácticas clínicas que íbamos haciendo durante la carrera, iba descartando, mira, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, y me quedé con pediatría.
I en pediatria es va quedar, eh? I aquestes visites a la consulta de l'amic del seu padrí metge les feia això amb 14 o 15 anys? ¿Abans de la carrera o quan ja estava
estudiant? No, durante la carrera, ja a mitad de carrera aproximadament.
Molt bé. Jo em quedaria parlant aquí amb el doctor Eladio Merino Tapia durant hores perquè realment és una vida fascinant, molt vinculada aquí a Eivissa i es nota aquest carinyo i aquest vincle inquebrantable, ja ho hem dit. Però li volia demanar ara la pregunta difícil que ve ara, eh? Fins ara tot ha estat polit, però seria capaç de definir-se com a doctor i com a persona en tres paraules, amb tot això que ens ha explicat? Li deixo temps per pensar, eh?
Pues me defino. Y no lo sabía, ¿eh? Pero se me ha ocurrido ahora.
Molt bé. Les prenc nota, eh?
Hombre de servicio.
Uau. Doctor Eladio Merino Tapia, medalla d'or de la ciutat d'Eivissa. Moltíssimes gràcies per aquesta xerradeta, per tota la seva feinada. Moltíssimes gràcies en nom de tots els pacients que ha tingut al llarg de tots aquests anys aquí a les Pitiuses. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres fem ara una pausa i tornem ara mateix aquí a IB3 Ràdio des de Salamera, en aquest programa especial de Santa Maria. Fins ara mateix.
If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms.
IB3 Ràdio és diversitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Molt bon dia, sóc en Rafael Triguero, alcalde de la ciutat d'Eivissa i avui dia 5 d'agost us vull desitjar a tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat i molt especialment a totes les Maries i a totes les Neus Que tingueu un molt bon dia de Santa Maria, que disfruteu de les nostres festes de la terra i que fasqueu en salut i alegria.
Formentera.
Dotze i 24 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia, s'inici del programa, eh? Santa Maria no només se celebra aquí a Eivissa, sinó que també és la patrona de Formentera, i per tant, aquest dia també és molt important en el calendari festiu de la Pitiusa del Sud. Així que per explicar-nos com es viuran aquestes festes i aquesta jornada festiva d'avui, ja podem parlar amb la nostra companya, amb na Jamila Canale, de Ràdio Illa. Molt bones festes, companya, per on pares?
Molt bones festes, Laura. Doncs mira, jo estic a l'estudi perquè desgraciadament aquí a Formentera no és festiu laboral, però això no implica que no hi hagi activitats, que no hi hagi festa, n'hi ha i molta, i de fet la repassarem ara aquí amb dos components d'aquesta comissió de festes de Santa Maria de Formentera. Tenim amb nosaltres a Ana Carla Pérez i a Ana Ari Yer, que ens explicaran una mica com han anat aquestes primeres activitats i com continuaran, que avui doncs tenim molta teca, eh?
Molt bé,
en primer
molt
lloc, en primer lloc, el diumenge 2 d'agost ja es va començar a fer una tertúlia intergeneracional sobre doncs, el tema que ens ocupa, que és anar de festa. Carla, com va ser aquesta tertúlia, com va ser l'ambient amb els nostres majors i els nostres joves?
Bueno, aquesta tertúlia va ser, la veritat, molt interessant i bastant pues agradable, perquè estàvem tots allà disfrutant molt de com els avis agafaven el micròfon i es feien amb ell i no callaven i no paraven de parlar, i ens va encantar que s'alliberessin tant a explicar les seves anècdotes i també comparar molt com era la vida que ells tenien abans i com és la nostra i com funciona tot avui en dia també.
I ahir ja vam poder gaudir d'alguns dels concerts que es van allargar fins a les 2 de la matinada. Han actuat precisament Sant Genís, un grup d'aquí, un grup resident, i La Fúmiga, un clàssic doncs, de Catalunya, que a més presentava un dels seus darrers concerts. Ari, com va ser?
Bueno, va ser impressionant, la veritat. Sant Genís va ser molt divertit, van començar com molt fort, amb molta festa, i després La Fúmiga superbé, venia molta gent només per veure'ls a ells i va ser impressionant, la veritat, vam tenir molta sort que poguessin venir a tocar les nostres festes i bueno, vam acabar amb Die Pagesa, que també com va acabar de donar el punt de la nit i va ser molt guai.
I bé, avui, com hem dit, és el dia, diguem, gran, però hi ha moltes més activitats. A la plaça de la Constitució, a les 20:30, tindrem una ballada tradicional de curt amb les colles Es Pastorers i Es Xacoters i els concerts que s'allargaran fins a les 4 de la matinada. A veure, expliqueu-nos una mica... Sí, no, nosaltres no descansem i tot que, no. Que hem de treballar ens és igual, eh? Nosaltres descansem una mica i tornem.
Camila, s'ha d'aprofitar aquesta joventut, eh? Agafar forces, lo just, energia i seguir fins que el cos aguanti, fins que la festa duri, clar que sí.
Clar que sí, i a més els membres de la nostra associació que es van renovar doncs, fa ara un any, he de dir que són molt joves, així que ens transmeten doncs, aquesta alegria i aquesta energia. Tenim, mira, La Cosina, que ara ens explicaran una mica doncs, de què tracta, i Hipnosi.
Vale. Bé, La Cosina és un grup que ve des de Catalunya, des de Tarragona, que fan així folk d'arrel, com molt proper, i que també donaran com una emoció molt propera i molt xula. Després, a les 11:30, tindrem el pregó, i després del pregó ve Hipnosi, que també venen de Catalunya, que són un grup de 4 joves que serà molt divertit, faran molt de show, fan un estil de música com molt propi perquè és una mescla de moltes coses i serà realment un concert superdivertit.
I, a més d'això, tindrem també dos punts a discos que amenitzaran la nit fins les 4 de la matinada, com hem dit. I això no acaba aquí, perquè la programació s'allarga fins a l'11 d'agost, al dimarts. El divendres tindrem una exposició d'artistes pitjosos. L'altre dia parlàvem d'aquest assumpte, d'aquesta programació aquí a Ràdio Lleida, i ens explicaven que també s'ha d'animar la gent no només a sortir de festa, sinó també a assistir als programes culturals, perquè ens porten convidats molt destacats. Tenim aquesta exposició. A veure una mica en què consisteix, Carla.
Bueno, aquesta exposició, el que hem volgut fer és donar veu a petits artistes emergents aquí de les Illes i que es puguin fer veure, perquè al final, si estàs aquí a l'illa, a vegades és molt difícil fer-se veure com a artista. Llavors, que tingui l'oportunitat de poder explicar les seves obres i explicar la seva carrera artística i això.
I el dissabte 8 d'agost tenim també una trobada de joves poetes al Jardí de Zaseres a les 20:30. Si algun eivissenc s'anima, doncs pot venir a escoltar una mica de poesia feta per gent jove, que també a la literatura ens ateny a tots. A veure, Ari, qui participarà, com serà?
Bueno, vendran poetes de tots els països catalans, arreu de tot. És una cosa que fem en col·laboració amb l'Hora Cultural Balear, els de Formentera, que ja fa molt temps que organitza la Maria Teresa, que ha estat a l'Obra Cultural molt temps. I bueno, serà com una cosa molt propera d'escoltar a diferents joves poetes en diferents estils i diferents propostes i compartir tots un poc una estona.
Fantàstic. I tenim també una projecció ja per diumenge, el 9 d'agost, a les 22 hores, als Jardí de Zaseres, que mira, és molt divertit perquè li diuen encurtits, perquè, a part d'aquests curtmetratges que es projecten, també fan un convit d'envinagrats. Més tenim... Sí, sí, boníssim.
Una combinació
tenim una proposta.
Eh?
Sí. Molt bona, molt bona. Home, un envinagrat així a l'estiu, no?, abans del vermut, sempre és una bona idea. Tenim una proposta també. Davis, no sé si no m'equivoco, Carla.
Sí, tenim la sort de poder portar un curtmetratge que es va fer ara farà poc, que es diu En aquesta illa de sal, on parla de les salines tant d'Eivissa com de Formentera, i crec que és una proposta molt interessant, que a tot això ve perquè el tema d'aquest any d'encurtits és el mar, per això es titula Naixem de la mar, i hi haurà propostes molt xules perquè el mar també és molt bonic, però hi ha altres coses que també s'amaguen darrere ell. Llavors jo crec que és molt bonic i molt xulo que vingueu a veure-ho i descobriu què hi ha darrere d'aquest nom.
Molt bé, i tenim ja per acabar dimarts 11 d'agost una altra proposta vinculada a Eivissa, perquè es tracta de la presentació del llibre Fer brou per ser lliure, d'Anna Marina Ribas. Serà, com hem dit, a les 8 al Centre Antoni Turgabrielet. A veure si ens expliquen una mica de què tracta aquest Fer brou per ser lliure.
Bé, la Marina és d'Eivissa, com has dit, i ella és mestra, però també és nutricionista, i va decidir començar a fer un llibre que té per una part receptes com tradicionals, com més típiques de casa, de cases güelos, però també com molta part de reivindicació, tant política, econòmica, parla molt de feminisme, molta lluita social, i serà molt guai, molt interessant. Nosaltres tenim moltes ganes d'escoltar-la, a veure què mos conta, perquè realment el llibre, com jo el recomano a tothom, perquè parla com de moltes coses i també et dona una visió molt àmplia, que és molt interessant.
I a més la Marina també té un blog que també es pot consultar, ens podem fer una idea una mica del que ens trobarem en aquest llibre. Un altre assumpte que és molt important i molt destacat de Santa Maria és el seu cartell, perquè ells presenten totes aquestes propostes visualment, sempre amb imatges que ens transmeten una mica la nostra identitat, les nostres reivindicacions com a illes, i volem també que ens expliquin una mica com és aquest cartell de Santa Maria d'enguany, Carla.
Bueno, nosaltres pels cartells sempre apostem per comptar amb il·lustradors i dissenyadors de la illa, i en aquest cas aquesta il·lustració està feta per na Dolors Picanyol, que la va fer per el cartell de Santa Maria de 1993 i mai es va arribar a fer, mai es va arribar a utilitzar per fer el cartell. Llavors aquest any hem volgut reciclar-lo i també fer-li un petit homenatge a ella. I després això, que també estem veient que hi ha molta intel·ligència artificial als cartells i que ens agradaria reivindicar que hi ha molts il·lustradors i molts dissenyadors a les illes i que estaria molt bé que es deixés d'utilitzar la intel·ligència artificial i es comencés a comptar amb tots aquests petits artistes que hi ha.
Una molt bona reivindicació, efectivament. I bé, mira, Laura, no sé si vosaltres a Eivissa, per Santa Maria, hi ha pregó o no hi ha pregó?
Hi ha pregó, veritat, Nives? Em pareix que sí. Ai, ara ens agafes, Jamila. No ens hem preparat, no. Aquesta pregunta no ens l'havíem preparat. Jo juraria que tradicionalment n'havia. A Formentera en teniu?
A Formentera és com un dels moments més esperats, perquè sempre que llegeixen aquest pregó fan amb molta gràcia. És un discurs que connecta moltíssim amb un repàs una mica de l'any, no? Del que es necessita, es parla del model turístic, es parla del que queda per fer. És veritat que rebe una mica a tothom, o sigui, és una mica de crítica, però independentment d'on vinguis, rebràs segurament. I bé, no sé si ens podeu fer 5 cèntims dels temes d'enguany d'aquest pregó.
Bueno, com tu has dit, Jamila, és un poc un repàs del que passa durant l'any, per tant, el que trobarem segur és coses sobre el model turístic i la turistificació en general, també un poc de totes les lluites que hi ha hagut ara socials, com pot ser tot això que ha passat a les voltes a Mallorca, també temes sobre menors no acompanyats, que ara és un tema que està molt, molt per banda, bueno, un poc de tot el que hi ha a l'illa i el que trobem cada dia la gent d'aquí.
Doncs a les 23:30 el podrem escoltar, el podrem després tornar a llegir també. I bé, nosaltres molt contents d'haver tingut aquí amb nosaltres aquestes dues membres de la nova associació de Santa Maria, que per cert, com he dit, és pràcticament nova, es van renovar l'any passat. No sé si en dues paraules ens podeu explicar com us fa sentir participar d'aquesta associació.
Bueno, estem molt emocionades, la veritat. És una experiència bastant forta i molt intensa. Però estem molt contents, al final pues, això som joves que a la illa sempre han volgut tenir coses i crec que no hi ha millor forma que uns joves de la illa i que saben com funciona la illa pues, puguin muntar això.
Doncs fins aquí, Laura, us deixo i a gaudir d'aquestes festes de Santa Maria a Eivissa i a Formentera també.
Home, i tant, i per molts anys, per aquesta renovada associació, que déu-n'hi-do quin començament més brillant que han tingut, llarga vida en aquests joves i de Formentera. Mil gràcies, companya.
Mil gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara seguim, quan són les 12:35, amb més protagonistes d'aquestes festes de Santa Maria des d'aquí, des de Salamera. Com us deia, hi ha pocs segons per les 12:36. Avui és Santa Maria, com hem anat repetint al llarg del programa d'avui, però una data ben pròxima a la d'avui és la del dia 8 d'agost. I com no tenim programa, perquè enguany cau en dissabte, tant ahir com avui hem volgut donar-li protagonisme al fet històric que es commemora aquest dia. Es tracta de la conquesta d'Eivissa de l'any 1235 per part de les tropes cristianes liderades per Guillem de Montgrí. Un episodi envoltat de llegendes i potser de mitges veritats, d'algun mite i que avui volem repassar des del punt de vista de l'operació militar. I per això avui ens acompanya aquí a Salamera l'autor del llibre La conquesta d'Eivissa de 1235, l'operació militar, un llibre editat per Melcart Editorial. Ell és militar i escriptor, és en José María Prats Marí. Molt bon dia i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Molt bon dia i moltes gràcies a IP3 per interessar-vos per la història d'Eivissa.
Ens encanta.
I també molts anys i bons a les neus, que avui és seu sant.
I aquí en tenim una, a més.
I de molts anys i bons.
Com va néixer el projecte d'escriure aquest llibre? Com li va venir la idea?
Pues mira, jo vaig tenir la sort de tenir molt bons professors a l'Institut d'Eivissa i sempre que estudiar a tenir dins el cap i fa 5 o 6 anys un company meu que era professor d'un curs d'història militar em va dir, tu que t'agrada la història militar? Perquè no vens en el meu curs. I vaig anar-hi, em vaig apuntar. I allí venien catedràtics de la Universitat de Madrid a contar-nos història militar. El curs me va apassionar. I estan allí assegut, escoltant les conferències, vaig dir, bueno, vaig veure si m'atreveix a fer un article sobre les raons estratègiques per conquistar la illa d'Eivissa. Vaig fer l'article, el vaig enviar als diaris, sense molta fe que em publicassin, i me'l van publicar. Llavors els vaig dir que moltes gràcies i em van dir com se feien les coses per poder arribar al públic, perquè no és el mateix un diari que una novel·la. I em vaig animar i cada any vaig fer un article per diari, per dominical, per aquestes fetges. Un dia en José Miguel López Romero em va dir, per què no haces un llibre? Dic, pues mira, sí. Llavors vaig començar a documentar, vaig començar a buscar una estructura lògica per llibre i mira, vaig començar a poquet a poquet, pues ja vaig fer llibre.
I aquí estem avui.
I hem fet una edició en castellà, perquè jo no sé escriure més vicenc. I després una edició en català balear que l'estan traduint ara.
Meravellós. Per tant, d'aquí a poquet també podrem fer aquest anunci de sedició amb
sí,
vicenc, no?
Sí, l'estan acabant la correcció i sortirà d'aquí 15 o 20 dies.
Molt bé, i d'aquí a poquet ja podrem fer aquest anunci també de que aquest llibre estarà disponible també en català. Qui li agradaria especialment que llegís aquest llibre? Perquè ara deia, jo m'hagués... Això a l'institut em va inspirar molt.
Pues mira, la gent jove, allò que jo en aquest llibre li he fet pensant en aquell lot que jo era quan a l'institut i que volia llegir la història d'Eivissa i que no trobava res. Perquè vaig llegir en Isidoro Makevich, però és molt dens i crec que poden al lot de que començar per una cosa més senzilleta. De fet, quan el llibre va estar fet, vaig buscar un lector B, que es diu, i vaig trobar un lot de la consolació, de les monges, que em va fer de lector i em va dir, mira, això sobra, això falta. I li vaig fer cas i així he fet el llibre.
Mira.
Pensant sempre en la gent jove.
Pensant sempre en la gent jove.
Que per obrir una porta a la història d'Eivissa.
Clar. I com neix aquest interès per la història? Quan estaves a l'institut, on estudiem tantes matèries, per què és història?
Em va agradar. Jo era bo en matemàtiques i física, però, però també m'agradava molt la història perquè el professor era molt bo.
Clar.
I sempre he llegit història, sempre he llegit història i m'agrada molt, molt.
I sobre aquest fet concret, des dia 8 d'agost, aquell 8 d'agost de 1235, que tots els eivissencs tenim aquí tatuat en el nostre ADN, ens han explicat moltes llegendes, molts de mites?
No, sempre es parla de la llegenda,
sí.
Que no sé si és certa o no, perquè les fonts reals, que és el llibre dels fets, que es diu que va escriure en Jaume I, només dedica dos trossets de llibre, una pagineta de res, que diu que van venir aquí, no van tenir resistència, van començar a llançar pedres contra la murada, van fer un trenc, van fer un túnel i van entrar. I res més, I després, anys després, va haver-hi un frare, que es deia Fray Vicente Nicolás, que va escriure la llegenda de la traïció, que és el que perdura en la memòria dels eivissencs. I que, bueno, jo no sé si és cert o és mentida. Pot ser que tingui una part certa, perquè com que està molt arraigada dins la cultura d'Eivissa, pot ser que hi hagi alguna cosa. De totes formes, està bé que hi hagi una llegenda d'Eivissa, perquè tot castell que vulgui tenir una mica de presència necessita un bon fantasma i una bona llegenda. És a dir, que l'hem de mantenir, sigui bé o no.
Exacte.
Sí.
I com va ser aquest procés de documentació per escriure aquest llibre? Primer aquell recull d'articles que van derivar en aquest llibre.
Pues mira, vaig començar a anar a l'Museu Marítim de Barcelona i dir, què teniu d'això? I em van anar els llibres desfets. I allí vaig començar buscant el que hi havia, després em van dir que mirava sense crònica de Bernat Desclot, que també hi havia alguna coseta, després vaig buscar en su llibre de l'Història del Makevich, que també hi havia coses, després vaig dir, bueno, si jo soc militar, puc anar a l'escola Estat Major, que allí tenim dos plantes de llibres de literatura militar. I vaig dir al bibliotecari, vostè seria tan amable de buscar-me llibres que parin de ser a l'edat mitjana? Dic, pues sí, i em va trobar dos carretilles de llibres. I vaig haver de començar a fer una criba de llibres per veure com era la guerra a l'edat mitjana. I el que vaig llegir, i la meva experiència com a professor d'operacions, he escrit aquest llibre. I bueno, he hagut de buscar un fil conductor i he hagut de buscar els antecedents, perquè nosaltres, els militars, quan planejàvem una operació, el primer que pensàvem és d'on estoy i com he llegado hasta aquí. És a dir, on som i com he arribat hasta aquí. I tens que saber tots els antecedents del que va passar. I així ho vaig fer, dic, a veure, què passava a Eivissa d'aquella època, com estava Espanya, qui hi havia, qui eren aquests senyors, i una volta que vaig tenir tot preparat, dic, bueno, com ho faria jo? Com entraria a Eivissa? I llavors pues, vaig pensar com ho faria jo i contrastant la meva opinió sempre amb historiadors locals.
Clar.
I amb això vam fer el llibre.
Ara parlava dels historiadors locals.
Sí.
Què se li pot passar a un historiador quan és un militar qui fa aquesta feina de recerca? Una cosa que un militar veu però que un historiador li pot passar
bueno,
per alt.
Els historiadors tenen una metodologia que jo no tenc i ells ho saben fer bé. Però jo puc portar l'experiència i puc portar el que estava dins el cap de la gent en aquella època, cosa que els historiadors quizá no troben. O sigui que ens podem complementar, els historiadors que tenen una metodologia i una forma d'investigació i els professionals que ho veiem des d'un altre punt de vista.
Exacte. En algun moment aquesta conquesta, José María, hagués pogut fracassar?
Sí, des de luego, perquè si hagués passat el temps, el rei li va dar un límit de temps en en Guillem de Montgrí, que és 30 de setembre de l'any següent, del 2035. si no hagués pogut conquistar Silla antes d'aquesta fecha, hauria hagut que tornar a casa seva, cada soldat. I, a més, hi havia una altra limitació, que és que ell tenia que tornar un crèdit que li van dar antes del 15 d'agost. De fet, la persona que li va dar el crèdit va venir amb ell aquí, per veure què és el que fan els seus sous. I llavors tenia aquestes dues imposicions, una era tornar sous antes del dia 15 d'agost i l'altra era que conquistés Eivissa antes del 30 de setembre. Si no ho hagués aconseguit, hauria tingut que tornar.
I això hauria estat un fracàs, no? Un
fracàs i una fortuna perduda.
Clar.
Però bueno, ells confiaven en fer-ho bé i així ho van fer.
Sempre parlem dels conqueridors, però què sabem de les persones que defensaven Medina i Avis? Van oferir molta resistència o, com diu el llibre dels fets?
El llibre dels fets diu que no, i vaig tenir la sort d'anar a classe amb un senyor que es deia Ontava, de catedràtic de la Universitat de Madrid, que ell m'ho explicava com eren els exèrcits musulmans d'aquella època. Tots estaven composts per tres pates. Hi havia una petita agrupació que era pagada, eren soldats professionals pagats amb els impostos que cobrava el rei Moro i el subotín que anava agafant. Després, tenien una llista de gent que podien mobilitzar. Tenien una llista de tota la gent que hi havia a Eivissa i si podien agafar un arma o no. I en cas de defensa, pues, els cridaven. Després hi havia una altra pata d'aquest sistema de defensa que eren els defensors de la fe, els defensors de la fe, que eren gent que volia morir i volia anar al cel de les Uries. I aquests eren molt perillosos perquè aquests estaven a la mort. I aquests van ser la primera línia de defensa que va haver a Eivissa.
Jo, ara que estem arribant ja en el final d'aquesta conversa, tot i sí. que això donaria per hores,
per hores.
Jo em pregunto si hi ha lliçons sobre planificació, sobre lideratge o estratègia, que sí. 8 segles després encara podríem fer servir.
Sí, mira, jo tenia un professor que de en estratègia militar no hi ha nada nou bajo el sol. Canvia la potència de les armes, canvia la precisió, diu, però el que condueix la guerra, que són les passions humanes, segueixen estant aquí. De fet, nosaltres, els militars, estudiem els clàssics de l'estratègia militar, com són en Sun Tzu, en Clausewitz, en Khomeini, en... com si diu aquest? Un italià molt famós, Machiavello. Uh-huh. I ara està molt de moda un que és en John Warden, que ell explica una metodologia per planxar un país, que és el que van fer, que és el que fan els americans avui en dia. I ara està molt de moda també el que és la guerra híbrida, que són medides civils aplicades a operacions militars, perquè és tota la vida, perquè és tota la vida hi ha hagut guerra híbrida. Els militars eren una part de la guerra. Realment, quan obri la caixa dels trons, doncs, allà passa de tot, no? Moltes venjances, molt d'odi que surt i fa molt de mal.
I tant.
Més que es combat, quizà, eh?
Clar. Estava ara repassant aquests referents sí. i, clar, molta gent ha llegit en Sun Tzu l'arte sí, de la sí, guerra, sí, sí, no? Sí. Sense tenir cap tipus de vincle militar, però també és com l'estratègia militar aplicada a la vida, no?
Però mira, on ara hi ha un tanque, un carro de combat, antes hi havia un elefant en temps d'en Aníbal, i ara on hi ha una metralladora, antigament hi havia un grup d'arquers que li disparaven per produir baixes als enemics. Ves ser concepte és el mateix que envia l'arma en funció de la tecnologia.
Exacte. Jo abans de repassar, perquè demà tenim una assignatura, m'agradaria preguntar-li de tota aquesta estratègia militar que sí. comença amb els antecedents fins sí. que arriba el dia 8 d'agost,
sí.
quina decisió de comandament l'ha sorprès més des d'aquesta talaia que estem de segle XXI?
Pues ninguna, perquè ells ho van fer seguint una metodologia també, ells sabien el que anaven a fer, ho van fer pas per pas, i així va ser.
Exacte.
O sigui que no hi ha res que m'ho sorprengui. No hi ha res.
Perfecte.
Quizà que varen desembarcar, segons diuen historiós i vicencs, a Figueretes i Patxà d'Embossa, que estava molt prop de l'amenaça, que era el castell i la morada.
Clar, vull dir, els podien veure, no? Sí, de fet els de veure.
Jo ho hauria fet des de Sant Antoni, que era més lluny, més tranquil, però bueno.
Aquí vostè ho hagués fet diferent, eh?
Bueno, jo som més conservador, ho hauria fet des de Sant Antoni, però bueno.
Sant Antoni i Santa Eulària, quizá.
Santa Eulària és més complicat perquè sí? per avançar cap aquí ho tens més difícil.
Ah, bueno, clar.
Però
clar.
Caminant, devia haver algun camí, segur, entre Sant Antoni i Vila.
Segur.
Llavors tu muntaves a Sant Rafel, i ja veies Vila i baixaves per avall.
Exacte, que és el camí que fem nosaltres cada dia per baixar cap aquí. Dèiem, assignatura d'exemplars demà dia 6 d'agost, de 6 a 7 de la tarda a un absolut lloc mític com és Can Verdera, aquí en el barri de la Marina.
Allà on jo sempre vaig a comprar els llibres. D'Eivissa, que n'està ple de llibres d'Eivissa.
Sí, absolutament. I d'ara del barri de la Marina parlarem amb la pròxima convidada, José María Prats Marí. Tothom a llegir aquest llibre editat per Melcart Editorial i que molt aviat també el tindrem traduït en el català.
Pues sí, no, i tant com sí. Pues moltíssimes gràcies per interessar-vos per la cultura d'Eivissa.
Ens encanta, moltíssimes gràcies.
Adiós, bon dia.
Nosaltres ara fem una aturadeta per la publicitat, res un minutet, i ja enfilem el final del programa d'avui, un minut.
IB3 Ràdio és història.
IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
I 49 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ara que enfilam el final del programa d'avui, d'aquest programa especial de Santa Maria que estan fent des de Salamera, el cor de la ciutat d'Eivissa. És el cor de la ciutat d'Eivissa, tot i que no sempre ha estat així. No fa tants anys, els barris mariners de la Marina i la Penya eren l'autèntic batec de la ciutat d'Eivissa, un cor que no aturava la vida i l'activitat durant tot l'any. I com dèiem ara, allà és on es troba la llibreria de Can Verdera, on demà firmarà exemplars en José María Prats Marí. I no volíem deixar de conèixer una mica més sobre la conferència que demà a les 9 pronunciarà a la seu del Casino d'Esmoll la catedràtica de Geografia i Història, Rosa Vallès Costa. Molt bon dia i moltes gràcies per ser aquí amb naltros.
Bon dia i bones festes a tothom.
Exacte, molt bones festes. Ho he explicat bé, tot i que ara això a Salamera sí, seria com a centre, fa uns anys el centre estava una mica més cap allà.
Perfecte, perquè el centre abans era el mercat.
Exacte.
La plaça del mercat per una banda i es moll per una altra.
Exacte. A la conferència que pronunciarà demà en el Casino d'Esmoll, en quina època ens hem de situar?
Bé, trataré de fer una idea general des de la Fundació d'Eivissa, que evidentment els textos clàssics ja parlen que Eivissa és un port. Un port, i d'aquesta manera ho estic enfocant, un port en una ruta estratègica que calia protegir. Per tant, les muralles estan per protegir el port.
Exacte.
I hi ha muralles des de l'època fenícia.
Exactament.
És increïble.
Realment,
és increïble, sí. Perquè el que s'ha trobat, el que ara és el Museu d'Art Contemporani, pot canviar moltes idees.
Absolutament. El fet de que aquest port existís, que estigués en aquesta ruta estratègic, crec que ens ha marcat com a poble, veritat?
Evidentment, perquè a part, per aquesta ruta rebíem tot el que feia falta. Alimentació, mà d'obra i...
Tot.
Tot.
Absolutament tot.
Un port que hi havia que defensar amb ungles
i dents
i naus.
I naus i tot el que fes falta.
Efectivament.
Clar, han canviat molt aquests barris avui dia.
Massa.
Massa.
Massa, perquè el que és Raval, la Marina i la Penya, s'han buidat, desgraciadament, i la gent va passar a un eixample que no té cap personalitat i que a més un temps s'estudiava a les escoles d'arquitectura com el que no hi ha que fer en un eixample. I allò me sap molt de greu perquè jo de petita vivia a la Marina, a dalt de la farmàcia d'en Maria, al carrer de les farmàcies. I bé, era la nostra vida, les festes religioses, els passejos de les pageses joves que baixaven a Viles diumenge a passejar, el moll, Salamera també, en la banda de Don Vittorino, però sobretot la nostra vida era a la Marina.
Exacte.
La Marina i fins al parc.
Clar, clar, clar.
Fins al parc i mos arribava la veu de sa mamà des del balcó cridant-mos a l'hora de dinar.
Potenta, sabeu?
Sí, sí, potenta de tot.
Vaja, no calia que crides massa per sentir-la, segurament.
En aquella època no.
No calia.
Gairebé no hi havia cotxes.
Exacte.
I jugàvem en el racó de Can Vedell.
I allà fèieu sa vida,
eh? Déu-n'hi-do.
Tant de bo poder revertir alguna cosa, eh? Si pogués, què recuperaria d'aquells anys?
Per una part, la tranquil·litat. I per una altra banda, la relació amb la gent, que era molt estreta. Tothom es coneixia. Jo sempre he sent molt despistada amb la gent, així que demanc disculpes de moltes persones que me saluden i sí, jo contest, però me costa.
Per educació contesta, però de vegades...
Me costa recordar.
Ho estan dient aquí en directe a Passar Ràdio. Si algú saluda en Rosa, ella molt educadament us contesta, però potser no sap qui sou. Veritat.
Bueno, reconec ses cares, però... Me sap molt de greu.
No passa res. La seva trajectòria professional està evidentment molt vinculada a la divulgació i jo li volia demanar, ja per anar acabant aquesta conversa, que li hem promès a Anna Rosa que seria curteta, quin tipus de divulgació prefereix? La divulgació oral, en forma de conferència, com s'ha de demà, o en forma escrita, en forma de llibre?
Digue'm que les dues són interessants. La forma oral... És una comunicació més directa, no només amb una conferència, amb una trobada, una xerrada, una passejada per la ciutat, amb amics, amigues, però també està bé que quedi per escrit, perquè d'aquesta manera es pot recordar, es pot rellegir, es pot preguntar, aclarir alguna cosa... informar sobre coses que moltes vegades els investigadors no saben bé i, en canvi, a qualsevol nivell, qualsevol persona pot tenir una informació molt valuosa.
Absolutament. Rosa Vallès Costa, catedràtica de Geografia i Història, medalla d'or d'Eivissa l'any 2019. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Un plaer.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I recordar-me, aquesta conferència demà a les 9 a la seu del Casino d'Esmoll, també un lloc emblemàtic per tots els ciutadans de la Marina i sa penya. Nosaltres ja enfilam el final del programa d'avui. És hora de repassar l'agenda cultural del dia.
L'agenda. En un mal dia le fui a ver, te hablaré muy claro, dijo, me vas a entender.
12:57 i és l'hora de repassar l'agenda cultural del dia. Nieves García Gálvez, sa dona del dia. Molt bon dia, no?
Bon dia, Laura.
Cobrim agenda cultural aquí a Vila, on ens espera una tarda plena d'activitats i on les propostes familiars de tradició i la música seran les grans protagonistes.
Sí, des de les 6 de la tarda i fins les 8:30 de la nit, la plaça d'Antoni Alberti Nieto acollirà una festa infantil familiar. A les 7 començaran els actes tradicionals a la catedral d'Eivissa, amb missa i ofrena floral a la Mare de Déu de les Neus, seguida de ballar Diada a càrrec de la Colla de Vila. A les 9, el claustre de l'Ajuntament d'Eivissa acollirà l'acte oficial de lliurament de la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa al pediatra Eladio Merino. I a partir de les 9:30, la música començarà a sonar aquí al passeig de Vara de Rei a Salamera, primer amb Billy Flamingos i a partir de les 10:30 amb Estàtues de Sal, que torna als escenaris per oferir un dels concerts més esperats de les festes de la Terra.
Ja ho pots ben dir, i acabem a Formentera, on, com ens ha explicat des de la Comissió de Festes de Santa Maria na Jamila Canale, avui han programat una nit de concerts a la plaça de la Constitució.
Sí, abans però a les 8:30 hi haurà ballada tradicional de curt amb les colles, els pastorells i els xacoters, i a les 10 de la nit hi haurà concert a càrrec de la cocina. A les 11:30 la Comissió de Festes llegirà el pregó, com us hem explicat abans, i després continuarà la música amb Hipnosi i els DJs Nem Tard i Mars 1.
Perfecte, Nives, molts anys i bons una
Gràcies.
Altra vegada. Nosaltres ja m'ho anem, però escoltau això, per favor. Nunca fue un
honor. I una illa molt polida i allí on me vaig criar i després tu on jo vaig néixer des que ara vos vull pelar.
En aquest últim minutet del programa, mentre sentim aquesta cançó que la cantadora eivissenca Elena Ribas Costa li va dedicar al seu güelo, la persona que li va ensenyar a estimar aquesta mar que ens envolta i que ens estimem, ens despedim fins demà. De nou, molts anys i bons a totes les Maries, Neus, a la nostra Nieves García Gálvez i també a totes les Nieves de Silla, a tots els eivissencs, eivissenques, formenterers i formentereres. Gaudiu moltíssim de les festes de la Terra. Moltes gràcies també a l'Ajuntament d'Eivissa per haver-nos cedit aquest espai i en els nostres tècnics, en Carlos Bosch i en Pablo Morganti, que sense ells i amb na Nieves, sense tots ells, res d'això seria possible. Nosaltres tornem demà a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Molts anys i bons a tothom i fins demà.
I és quan la mà torna calma i saps que no te'n pots fiar i just pens que aquell moment és el més polit que hi ha. I aquella silla d'Eivissa i més que en podria pelar i és pues tu on jo vaig néixer, allí on me vaig criar.